Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Bon dia. Soc el Riquer Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, 12 i 20 minuts. T'acompanyem des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda d'aquest dimarts 20 de novembre del 2018, hores d'ara, amb 12 graus a la ciutat de Lleida, entre 11 i 12 graus a la ciutat. Ara mateix no plou, ara ja ha plogut i a priori crec que tornarà a ploure. Per això li preguntarem a l'Anna Borrell quina és la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Dimarts avui estarà amb nosaltres Tomàs Cusiner de les bodegues Tomàs Cusiner del Castell del Remei per parlar doncs, de com ha anat la verema i de què tenen preparat per aquestes festes i per les properes dates. També parlarem de barris. Amb el Cosme García avui marxem cap al barri de la Bordeta. I obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, parlem de cuina, parlem de moda, parlem de colors, de tendències, de roba, en fi, de tot plegat, ja ho saps, amb la Leida Martí. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimarts es manté el cel molt ennuvolat encara al territori lleidatà amb precipitacions, avui sobretot a la cara sud del Pirineu, on han de ser més freqüents i abundants, amb una cota però que pujarà més, de 1.200 fins a 1.600 metres. Esperem recollir nevades al Pirineu d'uns 5 centímetres de gruix durant la tarda i el vespre. Les temperatures no variaran molt, amb màximes de 13 a Lleida, 12 graus a Balaguer i a Tàrrega, 11 a Viella i 9 graus a la Seu d'Urgell. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de sud i sud-oest també. Demà dimecres continuarà ennuvolat al Pirineu amb probables precipitacions febles també a la cara sud, la cota a 1.400-1.600 metres, a la resta cel més clar, però amb boirines al matí. Les temperatures màximes pujaran, les mínimes en canvi baixaran una miqueta més i deixaran glaçades febles també al Pirineu, una mínima que marcarà 5 graus a Lleida, a Balaguer i Tàrrega i un grau positiu a la Seu a Viella. El vent bufarà fluix també d'oest i sud-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos i ho fem, lamentablement, altra vegada a la xarxa viària. I és que, per exemple, tenint en compte que és anecdòtic que els Mossos d'Esquadra col·loquin un radar mòbil amb un punt de l'autopista de peatge i que quan s'hi col·loquin, enganxin, per exemple, amb un vehicle que anava a 211 km per hora, 211 km per hora a l'alçada de Puigverd de Lleida, dic que si dona la casualitat de que això passi, i a més ho escoltem cada, home, no diré cada dos per tres, però sí que ho escoltem unes quantes vegades al cap de l'any, vol dir que hi ha molta gent que circula per sobre dels 200 km per hora. I això és un problema, perquè mentre no passa res, escolta, no passa res. Els vehicles avui en dia són prou forts, moderns i estables com per anar a 200 km per hora. Però clar, el problema és quan hi ha aquell imprevist. Aturar un vehicle a 200 km per hora costa molts, molts metres, moltíssims. I allí és on hi ha el problema. Per tant, ja ho sé, jo sóc el primer que segurament amb el vehicle que tenim aniríem a més de 120 km per hora per l'autopista o per l'autovia. Però si la norma diu això, doncs una de dos. O viatgem a Alemanya i circulem una estona per allí per un autobahn, que no hi ha limitació, o, escolta, límit de velocitat, te'l poses a 120, et relaxes i tranquil que arribes si fa o no fa la mateixa hora i sense sobresalts. Per cert que aquest vehicle, que ha estat enxampat a 211 km per hora, els Mossos d'Esquadra el denunciaran penalment. També a Lleida, ciutat, sorprenen un menor de 13 anys conduint un turisme. A Lleida, acompanyat per la seva àvia, la Guàrdia Urbana va denunciar la dona de 60 anys per un delicte contra la seguretat viària. Anaven amb vehicle, amb cotxe, per dins de la ciutat, al barri de la Bordeta. Després en parlarem a barris, a l'espai de barris. Però, aviam, jo recordo amb 13 anys que també sabia conduir, però mai a la vida se'm va ocorrer agafar el vehicle per dins de la ciutat. Feies, doncs, al terreny d'un amic dels pares, on sigui, en una zona tancada, començaves a moure el vehicle, però home, per dins de la ciutat, i menys amb els pares al costat. Una senyora de 60 anys que deixava conduir el seu net de 13, que sí, que potser en sap molt, que no ha de passar res, però amb 13 anys, sisplau. Canviem de tema, obrim la plana política. La Diputació de Lleida es personarà en la causa que investiga Reñé per corrupció i enriquiment personal. L'expresident ja va renunciar als advocats de l'ENS i la corporació ha reiterat ara la defensa jurídica a Marlene Minguell i Enrique Regaño. La Fundació del Paisatge de Lleida convocarà un concurs d'idees per definir el futur del Palau de Vidre. El patronat de l'ENS aprova el pla de treball per l'any vinent, que també inclou un projecte per promoure l'envelliment de les façanes i les parets mitgeres de la ciutat. Comerços lleidatans tancaran a les 19 hores, a les 7 del vespre, el dia 28, per reivindicar la necessitat d'avançar cap a la reforma horària. Slow Shop Lleida defensa una nova cultura del temps per afavorir la conciliació, el descans i que permeti disposar de més temps per a l'oci i a la formació. I anem a comarques. Aitona posa en marxa una iniciativa turística, diuen, pionera a Lleida, amb visites que exploren el fet religiós al municipi. La localitat coneguda com a Bressol de Sants busca atreure visitants aprofitant les figures de Santa Teresa Jornet i els beats Pare Palau i Josep Camí. Dic diuen perquè nosaltres, per exemple, amb el Joan Bellmunt, l'any passat ja vam estar fent unes rutes religioses per tot el territori lleidatà. Per tant, home, evidentment, nosaltres no som una agència de viatges, però us vam donar rutes fetes de A a B. Què havies d'on podies sortir, a on havies d'arribar, què és el que visitaves, ja t'ho explicava el Joan Bellmunt, i com ho feies per tornar. Per tant, això nosaltres ja ho vam estar oferint la temporada passada. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, parla de la proposta de turisme religiós que ha posat en marxa l'Ajuntament d'Aitona, vinculada a Santa Teresa de Jornet i als beats Pare Palau i Josep Camí.
N'hi ha molta gent que li apeteix conèixer part de la seva fe i l'altra que jo crec també que el poble on van néixer aquestes persones és digne de ser conegut per altra gent. S'ajunten les dues coses, n'hi ha persones i n'hi ha una situació que permet en aquest moment, i tot el que ha fet l'Ajuntament d'Aitona i les congregacions en Aitona és molt important perquè pot uno passar molt de temps coneguent no sols les congregacions sinó tot el sistema productiu que en Aitona, sobretot la pagesia, tenia.
Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
Em podries donar una raó per la qual hauria de canviar de cotxe?
Una no, te'n puc donar 21. Vine ara a la Black Week de Hyundai i et descomptem el 21% en una gran selecció de vehicles. Tens només fins al 24 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTL MCU fins al 24 de novembre. Consulta'n les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I aquest dissabte estarem oberts matí i tarda.
Doncs recordem que en vam parlar ahir a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, que la lleidatana Paula Juste, de 15 anys, es van dur 3 medalles al recent estatal absolut. Ella explica que estimar la natació és patir, com molts esportistes d'alt nivell, que s'aixeca cada dia a les 5 de la matinada i que nada 40 quilòmetres setmanals. Va començar als 3 anys a practicar la natació. Ara ha donat els seus fruits, però moltes altres que s'esforcen igual, doncs, clar, és el que diem sempre, només pot guanyar un. Recordem també que avui tenim jornada d'hoquei, avui a les 9 del vespre, Caldes, Lleida Llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a recordar què passava fa 25 anys, què es deia. De què parlàvem fa 25 anys tal dia com avui, un 20 de novembre del 93?
De moltes coses, però destaquem avui, en aquest dia 20, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va proposar un canvi molt dràstic de la superfície del Segarra-Garrigues. El dèficit del futur canal seria similar al consum anual de Pinyana. L'històric projecte tenia la mínima prioritat per utilitzar Rial. Es va suggerir la necessitat de restringir el regadiu en un 25% perquè fos viable. Renfe va habilitar a l'estació de Lleida una àrea comercial. La paeria ordenaria els aparcaments dels voltants de l'edifici. El pressupost de les obres superava els 50 milions de pessetes i el plaç d'execució dels treballs es va fixar en 6 mesos. Les obres de cimentació del pont de Pardinyes estaven ja previstes per començar el proper mes de desembre del 93. El disseny del pont de Pardinyes seria similar al pont de la Universitat. I al mateix temps hi havia també el projecte d'adequació del carrer Baró de Maials i les vies de Llorenç i Agustí i Quintana al polígon industrial. També estava previst fer una elevació sobre el canal de Serós i un pas per sota de la línia del ferrocarril de la Pobla de Segur. Estaven tot preparant ja per l'arribada de, després de l'AVE.
Home, el pont de Pardinyes ha donat molta sortida també, ja. Moltíssima sortida.
No, és pràctic, és un dels ponts que s'utilitzi moltíssim.
Sí.
Ipsena era notícia també perquè va parar per primera vegada l'activitat d'una indústria. Les plantes d'àrids i aglomerats de Barcelona, la Barcedana, i les accions van dir són la solució davant l'incompliment de la normativa, segons va denunciar també la corruptela entre les empreses i l'administració. Tot això ho va denunciar Ipsena. I d'altra banda, ja acabem, la inspecció de treball va sancionar a 76 empreses per excés d'hores extres. La irregularitat més habitual era la declaració com hores estructurals. Els treballadors es van mostrar reacis a col·laborar, en especial els que tenien els sous més baixos.
Clar.
En un any, la inspecció de treball va visitar 1.923 empreses de Lleida.
Bé. Fins demà, Mari Carmen.
Fins demà.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs això ho havíem avançat avui al principi del programa. Avui tenim una entrevista que ja feia dies que tenia ganes de fer-la, però havíem de buscar doncs, una... Sempre dic el mateix, és com una excusa. No és una excusa, però a vegades necessites doncs, una data concreta o la finalització d'alguna història per poder doncs, convidar una persona que s'assegui aquí als estudis i després acabar parlant de tot el que ens doni temps. I aquest és el cas. Avui està amb nosaltres el president del grup de cellers, Tomàs Cosinell, és el Tomàs Cosiner. Tomàs, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I l'excusa, home, l'excusa, sí, l'excusa és que fa re, 4 dies heu acabat la verema d'aquest 2018, i per tant, doncs, no et diré que s'ha acabat la feina, perquè ja suposo que no es parem tot l'any, però sí que el tema del temps de la verema suposo que és un temps de fer molta feina en poc temps i seguir mirant la meteorologia perquè no ens espatlli la recol·lecció.
Pues sí, la veritat és que és un moment d'un cert estrès, un moment de feina que s'acumula, però també és veritat que és per nosaltres el moment clau de l'any i el més bonic i el que més ens agrada, no? Almenys els que estem més interessats en el que és el vi i en el que és el resultat dels raïms, no? La veritat és que per mi sempre ha sigut... A mi sempre dic que m'agradaria tindre un parell de bremes a l'any, no? Però de moment encara no és possible.
Escolta, li preguntava... És una dada curiosa. Suposo que a cada professió i a cada món doncs, les coses es diuen d'una manera o d'una altra. Li preguntava a la teva responsable de comunicació, dic, escolta, quants anys fa que el Tomàs porta doncs, el Castell del Remei, que va ser la teva primera bodega, i em diu, fa 33 veremes. O sigui, en lloc d'anys, és per veremes.
Bueno, sí. La veritat és que...
Evidentment és una per any, són 33
anys. La primera va ser
però...
85, per tant, podríem dir que aquesta és la 34, ja.
Però m'ha fet gràcia. No, són 33 veremes.
Més la última, 34.
Molt bé. Tomàs, escolta, 33 anys al Castell del Remei, després han vingut Cèrvoles, ha vingut Tomàs Cosiner, ha vingut Cara Nord... Com han anat aquests anys, aquestes expansions?
Bueno, circumstàncies de la vida, circumstàncies de decisions preses. El fet d'estar a Castell del Remei 18 anys des de l'any 85 fins al 2003 va ser un lloc on prendre una experiència fantàstica. La veritat és que va ser molt interessant recuperar una finca històrica com Castell del Remei i una bodega que al seu moment està ja, com que diu, quasi oblidada, sí que seguia comercialitzant alguna coseta, però feia molt poca cosa, tindre l'oportunitat de recuperar una bodega històrica com Castell del Remei i donar-li ales, la veritat és que és una feina molt maca, molt gratificant, i que encara per davant tenim molta feina per fer, no?
Vas fundar Cèrvoles, Després Tomàs Cusiner, i el 2014 tornes a Castell del Remei.
Bueno, el 97 amb la família comprem Cérvoles Celler, constituïm Cérvoles Celler a la Pobla de Cérvoles, buscant les vinyes de muntanya, busquem l'alçada, buscant la frescor i buscant vins de més qualitat. Aquest era l'objectiu principal del per què anar cap a Cérvoles. El fet de les muntanyes és un tema que feia anys que teníem el cuquet, vam veure l'oportunitat i la veritat és que ens vam llançar en un moment difícil pel Castell del Remei, però realment amb moltes ganes, i al final el temps ens ha donat la raó, no? Cérvoles ens ha donat l'oportunitat de fer grans vins juntament amb Castell del Remei i era un tàndem fantàstic. Tot i així, el 2003 jo vaig decidir prendre el vol per una altra banda, vaig marxar, diguem, de l'empresa familiar i vaig començar un projecte independent al Vilosell, al poble del Vilosell, a les Garrigues, amb el que és el projecte Tomàs Cusiner, no? Amb el que és l'Ausell, el Vilosell, el Geol i totes les marques de finca que tenim en aquests moments. No?
Escolta, parla'm dels vins, perquè entenc que no surt el mateix vi de Castell del Remei, per exemple, com de Cérvoles. Ja m'has parlat de l'alçada, de... influeix l'alçada, les hores de sol, suposo, també on està plantat, la terra, tot plegat.
Bueno, és el que és la raó del món del vi. O sigui, de fet, la diversitat i la gran atomització que hi ha de cellers i la diversitat que hi ha de vins i que no n'hi ha dos d'iguals, ho fa la terra. O sigui, nosaltres com a elaboradors sí que fem una feina, sí que fem una transformació, o tenim una idea i apliquem unes idees, unes filosofies sobre els raïms que tenim, però el que ens dona el raïm és la parcel·la, el lloc exacte. O sigui, no és una qüestió de grans hectàrees o quan parlem de vinyes de muntanya en què tens diferents insolacions, diferents punts d'alçada, diferents composicions de la terra, més argillosa, més pedregosa, sempre hi ha la parcel·leta aquella que és diferencial i sempre hi ha aquell espai que és diferencial respecte als altres. De fet, en aquest moment nosaltres gestionem Castell del Remei per una banda, que és el Pla, i després tenim Cérvoles, que està a la muntanya, a les Garrigues, juntament amb el Vilosell, que està res, a 4 quilòmetres, i quan traiem conclusions i veiem el que fem i com ho fem, i després de fer-ho, diguem, amb unes idees, unes filosofies probablement similars en molts aspectes, també n'hi ha de diferencials, evidentment, els vins no tenen res que veure del Vilosell a la Pobla de Cérvoles, i són 4 quilòmetres, mateixa alçada, mateix tipus de terreny, amb molta similitud i característiques climatològiques, però evidentment parlem de terroir, parlem de diferenciar. El terroir és la suma de tot això i circumstàncies que no coneixem encara, no? Les influències, a millor, del raconet aquell, de la forma que l'afecta el vent, com ha estat plantat també, quin tipus de peu, però veiem que les característiques de les dues zones són molt diferents. Vilosell és una vins amables, són vins rodons, són vins agradables, són vins que ens donen molta satisfacció. En canvi, Cérvoles són vins més difícils de treballar, més violents, amb vins amb, possiblement amb certs aspectes amb més recorregut, però en canvi que s'ha de treballar amb unes consideracions diferents per poder, bueno, al final ficar ampolla, dos estils totalment diferents. Qui provi els vins de Tomàs Cusiner del Vilosell o qui provi vins de Cérvoles, de la Pobla de Cérvoles, veurà que són vins diferents.
T'estic escoltant i la veritat és que em parles de tantes característiques diferents i que s'ha de parar ull amb tantes coses. I a més, cada any, vigilant la meteorologia, que no m'estranya que de vegades, parlant amb companys teus de Costes del Segre, per exemple, quan tenen una ampolla a la mà, se l'estimen al final, perquè se'n recorden de tot el que ha passat aquell any, de com ha anat la verema, del que dius tu, d'aquell racó de la finca que dona un matís diferent.
Bueno, el món del vi el que té de bo és que, primer, toques tots els pals, diguem-ho així, des de el que és la terra, la plantació, l'elaboració, el disseny de les ampolles, les etiquetes, etcètera, etcètera. Això és molt important, i després viatges molt, perquè és exportació també. Però el que hi ha més al món del vi, el més important és la màgia, no? La passió que s'hi ha de ficar, la passió que se'n destil·le, no? O sigui, elaboradors no apassionats, evidentment, no transmeten als seus vins el que poden tenir. Realment, això estem parlant d'un discurs, estem parlant d'una forma de ser, d'aplicar-lo a la vinya, d'aplicar-lo a l'elaboració. No és sol la parcel·la, les persones són importants també, perquè al final quan anem a vendre no parlem sol d'una parcel·la, sinó que parlem també de tot un discurs i tota una, bueno, tot un teatre, tota una pel·lícula, tot el que és la raó de ser d'aquella ampolla, no? I això evidentment és com un fill, no?, per tots nosaltres, però que som elaboradors, la veritat és que sempre dintre del món del vi la passió és obligatòria, no?
Tomàs, seguint amb el símil dels fills per entendre'ns, un d'aquests l'han guardonat aquest any com a millor vi de Catalunya. A més, crec que per primera vegada és un blanc.
Sí, el Cérvol és blanc 2016. La veritat és que aquest és un fill estimat des de fa molts anys. Són 20 anys de Cérvol és blanc, des de l'any 98, que va sortir la primera ampolla, fins al 2016, però bueno, ja portem dos collites més. La veritat és que molt contents, gran premi binari, això vol dir el millor vi de Catalunya després de 920 tastats a cegues per 80 persones coneixedores del món del vi, i sommeliers i productors. Per tant, és un gran reconeixement amb un vi que realment nosaltres ja li teníem com a gran apreci, perquè sempre hem considerat que és dels grans vins d'Espanya, no?, en quant a blancs, no? Teniu de pensar que el nostre país fa 30 anys que estan elaborant bé els vins, sobretot negres, i els blancs és els últims 10 o 15 anys que realment s'ha ficat a filar l'agulla a fer grans blancs, perquè abans els blancs, si recordeu, eren blancs jovenets del Penedès i no s'hi havia més valor, no? Quan a nivell mundial els blancs pues, tenen gran valor i s'aprecien molt i es paguen molt, no?
Tomàs, no fa massa vam coincidir amb el dia del vi a Lleida, amb un dinar que s'havia organitzat, i parlàvem de la importància de pertànyer dins d'una ADO, en aquest cas la de Costes del Segre. És una ADO relativament jove dins de Catalunya, dic relativament, perquè ja té uns anys de recorregut. Tomàs, tu que ja fa anys que hi transites amb l'ADO Costes del Segre, com la veus? Ja està madura? Ha de créixer més? Què li falta? Què aporta?
Bueno, jo el que...
Més... Jo sé que en podem fer tot un debat d'això.
Sí, bueno, no, debat no, perquè jo tinc clarament la resposta des del punt de vista de que sí, cada vegada és millor, cada vegada Castells del Segre va millor i cada vegada estic més content, i crec que tenim d'estar contents tots, perquè hi ha grans empreses, no sol parlem de grans empreses, sinó empreses que ho estan fent molt bé, petites, i que estan tenint també una repercussió mediàtica important, que ens donen també prestigi tota l'ADO, o sigui, realment, si fem una comparativa de lo que és l'ADO des de fa 20 anys a lo que és avui, en quant a nombre d'empreses, en quant a gent que s'hi dediqui, en quant a empreses que són ja fortes, en quant a empreses que estan fent repercussió, amb premis guanyats, amb multitud d'aspectes, tenim de dir que l'ADO Costes del Segre cada any va millor i que estem en un gran moment i que tenim unes grans possibilitats de cara al futur. Sol pensar que hi ha empreses com, per exemple, Torres, que han apostat per Costes del Segre últimament, o sigui, estan introduint avui, per tant, no estem parlant de coses de fa molts anys, sinó que cada vegada hi ha més empreses que fan grans coses dins de Costes del Segre, i els vins, la veritat, després de fer tastos i veure... L'altre dia vam fer la presentació dels vins a Barcelona, de lo que és Costes del Segre, tots els cellers de Costes del Segre, o quasi tots els Costes del Segre van presentar els vins a Barcelona, i hi ha una gran expectativa, jo penso que en positiu, o sigui, cada vegada veig que està més ben apreciat, i nosaltres tenim de ser cofois a Lleida, tenim de encara...
Sí, que això ens falta a vegades, eh?
Bueno, és que les coses de fora sempre són millors, no? Però en realitat estem fent grans vins a Lleida i cada vegada millors, i grans empreses que ho estan fent, i cada vegada hi ha més consistència. Jo la veritat és que estic molt content i penso que hi ha una gran organització ara dintre del que és Costes del Segre, amb ganes de promocionar, amb ganes de tirar endavant tot el que és el màrqueting dintre del que és la Deo Costes del Segre, cosa que fins ara o fins fa uns anys poc n'hi havia o quasi no es feia res, per tant, més coses en positiu. Llavors, si fem comunicació, si fem difusió, els vins cada vegada són més bons, perquè també n'estem aprenent tots els de Costes del Segre, encara són molt jovenets, encara fa pocs anys que estem al mercat, fa solament 15 anys hi havia la meitat de les empreses que hi ha ara, i per tant, vol dir que hem duplicat quantitat d'empreses, quantitat de bodegues, quantitat de cellers i quantitat de gent que està coneixent cada vegada més el que és una vinya i el que és l'elaboració, i per tant poquet a poquet se n'aprèn, no se sap tot el primer dia, i crec que ens falten encara generacions per davant, i el bo de Costes del Segre és que ha anat pujant sempre sense parar, poquet a poquet, però amb constància.
Tomàs, escolta, no et deixo marxar sense fer-te la pregunta compromesa. S'acosten dates, doncs, va bé, totes les dates són importants, però com que les nadalenques encara, doncs, ens reunim més al voltant d'una taula, A la taula de Tomàs Cusiné del dinar de Nadal, quins vins hi trobarem? Tens molt per triar, ho sé, però sí. Ara t'ho pregunto a nivell personal, quina és la teva debilitat?
Bueno, jo la veritat és que hi ha molts vins dels que fem que m'aprecio. La veritat és que
Te'n deixo dir més d'una.
No puc renunciar a cap dels vins que fem. La veritat és que tots estic content amb tots els vins que fem, i això és important. I la veritat és que la confiança que em donen és alta. Però bueno, potser apostaria aquest any per el Finca Barquers Carinyena de Tomàs Cusiné, diguem que del Vilosell. Crec que és el vi que en aquests moments marcarà el futur de lo que és l'empresa Tomàs Cusiné, de lo que és els vins del Vilosell, una aposta que vam fer per la Carinyena, una aposta que vam fer fa 15 anys. Tinc bé pensar que una Carinyena, des que es planta fins que es pot començar a fer vins bons de qualitat, de veritat, fer vins varietals, passen com a mínim 12 anys de plantació, vull dir, és una varietat que necessita anys d'implantació perquè realment sigui bona, una varietat difícil, una varietat complicada, però una varietat autòctona, una varietat que ens comença a donar rèdit i que realment marcarà el futur de lo que és Tomàs Cusiné, no? I en blanc, pues, probablement també apostaria pel Finca Racons, que és una vinya centenària de Macabeu, també molt recorregut per davant, i amb moltes possibilitats.
Tomàs, escolta, que ha estat un plaer que t'hagis acostat avui als estudis de la cadena Com. Ens ha quedat pendent bastants temes, concretament de Castell del Remei, que és un tema que m'agradaria tractar en solitari, perquè a part de veremes s'hi està fent força feina perquè tingui un atractiu turístic i perquè la gent pugui anar a visitar i mantenir l'entorn, que això és una cosa que també van destacar. La gent que teniu cellers, cuideu vosaltres la terra.
Bueno, nosaltres tenim l'obligació de cuinar d'entorn, de fer que siguem, diguem, macos, que la gent apreciï, diguem, el que estem fent. La veritat és que a Castell del Remei hi ha un projecte molt maco per davant, i hi ha molts anys per davant d'inversió, però que tenim moltes ganes de tirar endavant i que convertir Castell del Remei en un centre turístic de referència a Catalunya, i convertir Castell del Remei en un centre de referència enològic i gastronòmic, perquè realment és un espai de passeig, un espai on estem ficant molts recursos i moltes ganes i molt treball des d'un punt de vista de recuperació d'espècies, paisatge, plantació d'arbres, una mica estructuració de lo que és l'entorn, la urbanització de l'entorn, i estem invertint molt en el tema enoturístic, no? Per tant, en els pròxims anys, poquet a poquet, no tenim pressa o no volem tenir pressa, anirem veient resultats cada vegada millors. De fet, Castell del Remei ja és avui un centre turístic, rebem 60.000 visites a l'any, el qual per nosaltres és molt important. No?
Molt bé. Tomàs, gràcies per estar amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys de curant llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
El Black Friday ja tornes aquí. 50% de descompte en totes les tarifes del periòdico. Gaudeix de tots els avantatges al millor preu només aquesta setmana. Entra a subscripcions.elperiodico.cat o truca al 902 14 33 00.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara arriba el moment en el que parlem de barris. Com sempre, ho farem amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Doncs apa, cap a quin barri anem avui?
Ui, amb un barri que m'ha de parlar de moltes coses. Un barri que, bueno, doncs... Pues,
Ja t'hi cabrà de temps.
Sí, perquè...
Tu parla poc tu i què parli?
Jo parlo molt poc, deixa parlar. Carme Guerrero és la presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. I a la Bordeta, si no ho sabia, Ricard, s'ha trobat amb un nen que amb 13 anys conduïa.
Vaja.
Ho sabies, això, no?
Sí, ho havia escoltat de refilón, sí.
I a més, a la Carme Guerrero li han sortit grups d'aquells que, bueno, volen destruir el que és una entitat veïnal, i no se'n surten perquè ella, pues, va donar la cara, no? Carme Guerrero, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què ha passat amb el motorista? Què passa per ahí? Que van conduint nens tan joves?
Bueno, són persones irresponsables.
Ells o, més... ells o els seus pares?
No, no, els pares o padrins. Els crios fan el que els hi deixen fer i els hi agrada fer. I per això els adults hem de tindre les mesures adequades per saber fins on podem arribar. Per tant, la responsabilitat és dels adults.
Envers a la vostra entitat veïnal, sembla ser que això no ha passat ara, ha passat sempre. Sempre hi ha persones que van a construir i altres van a destruir.
Pues sí, malauradament sempre, i quina casualitat, que sempre que hi ha eleccions municipals, sempre surt algun grup, no sé per què, que volen, diguéssim, una miqueta suplantar l'entitat veïnal. Vale, això sempre ho hem detectat. Vaig tindre molt bon mestre per estar al tanto de tot això, que va ser el senyor Celestí Reguer.
Per cert, des d'aquí, la meva condolència a tota la família, una persona que ens estimem moltíssim, pues i sí, que dissortadament aquests dies ens ha deixat.
Pues sí, ens ha deixat. És una persona que jo estic com a presidenta a l'entitat perquè ell va considerar que ja em veia preparada, continuava donant-me consells i sempre els ha agafat. Vull dir que ha sigut una persona que ha sigut una mica un mestre per mi, ¿vale? Des d'aquí li vull donar les gràcies. Pues bueno, anem a lo que anàvem. Sí, ve que ha sortit un grup, el Bordeta m'espenta, pues que qualsevol que tingui un problema, que es posi en contacte amb ells, que els hi passi. A veure, senyors, hi ha una entitat veïnal que fa anys, concretament ja fa 65 anys, que algú la va crear, i molts van continuar lluitant molt per beneficiar i reivindicar a lo que és el nostre barri de la Bordeta i la gent del barri. Jo, com a presidenta, no consentiré mai que algú vingui a destruir el que d'altres persones, amb molt esforç, han continuat any rere any. Sempre he dit, i això és el que em va ensenyar sempre el senyor Reguer, la màxima autoritat d'un barri és, després de l'Ajuntament, l'Associació de Veïns. La nostra missió és representar el barri i els veïns, veïnes del barri. Tot el problema que pugui haver, nosaltres ho traslladem a les diferents administracions o ajuntament. Que hi ha coses que es poden aconseguir, sí, d'altres no, doncs clar, no es pot agafar i fer un xisc i tot solucionat. Ja. Treballem moltíssim, voluntàriament, per beneficiar el que abans he dit a la gent del barri i el nostre barri. Per tant, saben de sobres tothom que qualsevol cosa se poden adreçar a la nostra entitat, que de dilluns a divendres estem sempre a disposició de 5:30 de la tarda fins a les 9:30 de la nit. Per tant, si surt un altre grup, que es dediquin a fer d'altres coses, però no intentar, perquè jo per mi és dividir. Perquè, clar, hi ha persones que a vegades no estan conformes amb el que treballem, l'Associació de Veïns, potser perquè no s'han assabentat bé quina és la nostra missió. I estan dirigits per uns altres. Bueno, doncs pues mira, això és una manera de dividir el barri i no ho consentirem. El barri de la Bordeta tindrà sempre una entitat veïnal, la única que es va crear i la única que continuarà.
Carme, parlem ràpidament, que tinc 5 minuts. Com està el tema de la pista, el cobriment de la pista poliesportiva?
Bueno, la pista esportiva, el nou alcalde, el dia de la graellada, es va comprometre davant de tots els comensals, que hi havia unes 200 i pico persones allí, de que se començaria primer any, per tant, diu, paraules textuals, tindreu la pista coberta per la festa major. Espero que abans, però bueno, ho prenem molt en sèrio, això, que ja tindria d'estar feta. Però jo entenc que s'ha fet la teulada del poliesportiu, que era molt necessària per la salut de tothom, i penso que bueno, potser s'ha tingut de fer algun empany entre una cosa i l'altra, però hem aconseguit la teulada del poliesportiu i ara s'han de posar mans a l'obra per fer el que és la pista descoberta.
També hem de parlar del tema dels famosos ocupes i de la gent cívica que han entrat a pisos, sí, etc. Continuen estant controlades aquestes persones? Ha anat a més o això ja ha anat baixant?
No, de moment, que jo tingui constància, no ha anat a més. Al contrari, hem pogut desocupar, hem pogut tapiar portes d'un edifici que era el més problemàtic de tot, un edifici nou de 7 pisos, ai, de 7 anys d'antiguitat, el qual hi havia veïns visquent que han tingut molts problemes, però una miqueta més controlat que abans sí que està. Està una miqueta més controlat.
El tema neteja, com ho teniu a la Bordeta? Ara que s'està fent campanyes també a l'Horta de Lleida.
Bueno, la neteja, jo sempre he dit i mantinc que el 50%...
Volies tenir el premi de la neteja, tu, i volies tenir el
premi... Correcte, el 50% de la brutícia que s'ocasiona incívicament al barri és del ciutadà del barri. I això ja ho dic. Sobretot, a veure, tant costa d'utilitzar els contenedors, tant costa d'utilitzar les papereres, tant costa de replegar lo dels gossets. Vull dir que això estem lluitant contínuament i espero de que poquet a poquet ho aconseguirem. I s'està començant a implicar bastanta gent, gent que els hi dic, no us enfrenteu dialècticament ni res. Simplement, quan algú faci això així, pues li digueu, escolteu, això no és correcte o això tu has deixat al terra. Si continua aquella persona increpant o algo, tu marxa, però tu ja l'has donat per al·ludit, ja s'ha vist amonestat d'alguna manera. Jo penso que costarà el que costarà, però ho aconseguirem, claro que sí.
Els més cívics han de dir que són sempre els més joves, perquè a la festa major, si hi ha una reivindicació, és la neteja dels carrers, especialment dels gossos. Això és el que demanen sempre les pubilles i els hereus del teu barri.
Correcte, correcte, perquè sempre que els hi faig la pregunta, que és el que no els hi agrada del nostre barri, la resposta sempre és la mateixa.
Per cert, que l'altre dia també la salutació cordial per la Bordeta de la Meri, que va ser la vostra pregonera i que us té un gran carinyo i me va dir que quan us vegui us doni les salutacions cordials.
Pues la Meri, bueno, la nostra pregonera, ja sap on té un barri per ella, la nostra casa és per ella, que l'estimem molt, que ho va fer molt bé i que estem molt orgullosos de la lliçó que ens va donar a tots. A la Meri, bueno, i a la Meri nostra de la Bordeta, que va ser una de les primeres també.
Carme Guerrero, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que la gent, quan condueixin, que ho facin en cura i que els pares estiguin a la guai.
Gràcies.
Bona tarda.
Bon dia. Adéu.
Adéu. Ricard, que no t'ho he dit.
Aviam, amb cura, amb responsabilitat i de manera legal, sí, que al final només és complir la norma, caram, és que jo no ho entenc.
Civisme i educació.
Vinga, va, digue'm el teu correu.
Ah, hombre, vinga, gràcies. cosme@copelleida.com, digue'm el teu WhatsApp.
Vinga, va, el 664-526-180.
Digue'm adeu.
Gràcies, Cosme.
Adeu-siau.
Adeu. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records que sempre ens porta cap a un lloc o cap a un moment determinat. Doncs
pues mira, ahir parlàvem de la vida d'abans, sí, i avui parlarem d'una altra realitat que marcava pauta, que era el cotxe de Fraga. Ah. El cotxe de línia de Fraga marcava pauta per saber l'hora que era. Perquè
mira,
passava molt puntual i la gent sabia quina hora era pel cotxe de Fraga.
Mira.
Avui dia ja, escolta, això ha canviat tant que...
Sí. Tots portem un munt de rellotges a sobre, però... mòbil, rellotge, el que sigui.
I el cotxe ben poca gent l'agafa, el cotxe de línia.
El cotxe de línia,
tothom,
sí, no massa.
Amb vehicles particulars.
Sí.
Per tant, avui parlem del cotxe de Fraga. Era conegut així el servei de posta que hi havia entre Lleida i Fraga, i que estirat per 4 cavalls passava per Alcarràs a les 8 del matí en direcció a Fraga i a les 4 de la tarda en direcció a Lleida, i que era conduït pel popularment conegut, aleshores, esclar, Martinet de Fraga. Hi havia molta gent que es guiava en el seu horari pel pas del cotxe, és a dir, preguntaven què ja ha passat el cotxe de Fraga. Si aquesta pregunta es feia a la tarda i era afirmativa, volia dir que ja eren més de les 4. Si per contra era negativa, volia dir que encara no eren les 4. Les 8 i les 4 eren dues hores centrals per a la gent d'aquella època. Aquest servei, que havia començat el 1845, va durar fins al 1912. Al començament del segle XX, la tartana d'Encuella de Fraga, la del Paquelo i la del Borrés de Serós s'aturaven al Carràs per carregar o deixar-hi viatgers, tot i que en aquella època la gent no viatjava gaire. Al Carràs hi havia la casa de postes, i concretament era la casa número 10 del Raval de Fraga, en la qual, pels vols de l'any 1940, segons em van confirmar els meus comunicants, encara podien apreciar-se els amplis locals i les quadres que allotjaven diligències i el cotxe de Fraga a les tartanes i on es feia el canvi de cavalls, tant de transport de correus com de passatgers, o algú que anés de pas i que sabia que podia fer canvi de cavalleria en aquell lloc. Això també és un record de l'ahir, però que gent gran encara pot recordar, perquè si va durar fins al 1940, doncs hi ha gent que ho pot recordar i tant, tranquil·lament. I la dita d'avui, també vull dir, en àmbit rural, diu, qui no té un all té una ceba.
I tant.
Això
també
vulguem dir que tots tenim una cosa o altra.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Ens va passenyar els horaris, és la una, ens informem i després Nacional 240.
La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al anteproyecto de ley de reforma educativa. Es un borrador de 69 páginas en el que se limita el crecimiento de los centros concertados y se permite obtener el título de bachillerato con un suspenso. Carmen Lavallen.
El anteproyecto es una vuelta a la ley educativa aprobada por Zapatero en 2006, la LOE, con algunas actualizaciones para incluir, por ejemplo, en secundaria la llamada perspectiva de género, además de una atención especial a la diversidad. Incluye un calendario para su implantación sin excesiva dilación. Entre las asignaturas que se incluyen ya desde primaria, también valores cívicos y éticos. La reforma plantea además una sola repetición por curso por etapa, un programa de mejora de oportunidades para repetidores de secundaria, pasar de curso va a ser posible con dos asignaturas suspensas, también en el caso de primero a segundo de bachillerato, y se podrá obtener el título final de bachillerato con un suspenso para casos excepcionales. Ganan peso el consejo escolar en detrimento de la dirección del centro y pierde peso la concertada al eliminarse el criterio de demanda social, algo que lamentan desde la Asociación de Padres con Capa, que solicita la dimisión de la ministra Isabel Celá y estudia convocar dos días de movilizaciones en la escuela concertada.
El portavoz del PP en el Senado no dimite y asegura que se siente plenamente respaldado por su grupo y por el presidente de su partido. Ignacio Cosidó señala al gobierno como causante de la ruptura del pacto del Poder Judicial tras haber filtrado el nombre de Marchena como posible candidato a presidir el CGPJ y también el Supremo.
La principal responsabilidad del fracaso, ¿no?, de este pacto está en la filtración que yo creo que hace el gobierno del nombre de quien se iba a presentar como candidato para presidir el Consejo. Eso creo que ha generado un debate y una polémica muy negativa en este debate. Realmente lo ha envenenado y lo ha contaminado por completo.
Acabamos de conocer que el Pleno del Congreso mantiene esa votación para el próximo jueves de los vocales propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial a pesar de la ruptura del acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Tenía la mirada perdida y estuvo sin comer y atada tras ser agredida sexualmente más de 24 horas. Es el desgarrador testimonio de Maite, la madre de la menor de 13 años raptada este fin de semana en Madrid. El detenido contactó con la menor a través del chat de un videojuego y 5 meses después consiguió quedar con ella. Abusó de ella y la retuvo durante horas en el interior de un coche. Lo contaba a Herrera en COPE algunos de los momentos vividos por su hija Maite, la madre de esta pequeña.
Sí, 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 claro que hubo violencia. Mi hija tiene unas pequeñas lesiones en la mano. Mi hija ha sido, pues, ha sido violada.
¿Agredió sexualmente a su hija entonces?
Exactamente.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Los varones socialistas dan por hecho que Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones generales. Sin embargo, la liman a que no las convoque el 26 de mayo, día de las municipales y autonómicas. Primero fue el presidente de Castilla-La Mancha. García Page quiere que sean en otoño. Y a esta fecha se ha sumado hoy el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Parece lógico. Con presupuesto probablemente hubiéramos llegado a junio del año 2020, que es cuando cumple los 4 años, y sin presupuesto lo lógico es que las elecciones sean antes. ¿Cuándo? Él lo decidirá. Es irrelevante lo que a mí me guste, absolutamente irrelevante. A mí me parecería mejor, pero no dejo de ser un españolito más, ¿eh? que fueran en otoño.
En otoño, dice el presidente extremeño. Pendientes de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, en una hora el titular del juzgado número 32 toma declaración al conocido como Rey del Cachopo. César Román es el principal sospechoso del asesinato de su novia. El Rey del Cachopo ha sido trasladado desde la cárcel de Zuera, como en el resto de prisiones del país. Hoy se han repetido las protestas de los funcionarios. Todos los sindicatos de prisiones dan un plazo de 72 horas al gobierno para que atienda sus demandas. Si no, seguirán con las huelgas y las medidas de presión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Atlético y Barcelona, pendientes de los lesionados para el partido del sábado. José Luis Corrochano.
Ahora te cuento noticias de los dos equipos, pero antes hay un aperitivo del duelo del sábado con un Francia-Uruguay amistoso a las 9 de la noche, un Griezmann contra Luis Suárez, con este mensaje del uruguayo para su compañero en el Barcelona, el francés Dembélé.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
Y ahora cosas para el partido del sábado. En el Barcelona la noticia es que Coutinho ha hecho la primera parte del entrenamiento después de su rotura en el bíceps femoral, y en el Atlético de Madrid estaba pendiente de la recuperación de los centrales. Savic y Lucas Hernández se han entrenado con el grupo, mientras que Godín está descartado y Jiménez tiene muy difícil llegar. Además, Coque, Lemar y Diego Costa se han entrenado con el grupo.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, en el espejo vais a recordar que hay comunidades cristianas que se preparan para vivir la Navidad bajo la amenaza de un ataque terrorista.
Por ejemplo, en Pakistán, tras la liberación de Asia Bibi, que se encuentra, como sabéis, protegida en un lugar desconocido, la policía pakistaní ha advertido a todos los líderes de las comunidades cristianas sobre posibles ataques terroristas. Es más que una previsión. Hoy tenemos muy presente esa situación en el espejo. Los cristianos son bien conscientes de que están en un momento crítico, aunque confían en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Consideran que el Tribunal Supremo ha devuelto la justicia y la verdad a este caso. La idea que ellos tienen de Pakistán es la de una nación donde la ley y los derechos de todos se respeten. Ahora se preparan, como decías, para celebrar la Navidad bajo el signo de la alegría, pero también con la prudencia que aconseja este momento.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs passen ja uns quants minuts de la una, estem ja ben informats i el que fem és agafar la Nacional 240 per saludar des de COPE Lleida el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto.
Sí, hi ha gana?
Sí, clar. Ja... sí que hi ha gana.
Jo no sé
sí.
Per què pregunto aquestes hores, sincerament.
És l'hora de tenir gana. Però jo ja fa molts anys que dino molt tard, però és igual, com que la panxa hi ha una hora que diu, escolta, hauríem de menjar ara.
Sí, hi ha aquella hora, però després si deixes passar, si aguantes una mica, ja després estires fins a les 3, que és l'hora que suposo que, no, que et poses a dinar normalment.
Escolta, que tinc una pregunta per tu.
A veure, fes-me-la.
Que ahir ho volia fer i no se'm va passar. Has provat l'arròs de la setmana passada?
Doncs mira, no. No, però jo tinc una explicació. No l'he provat perquè justament la setmana passada vaig tenir uns quants compromisos i no vaig dinar de tàper cada dia, però ho tinc a la llista. M'ho preguntes perquè saps que avui ens posarà firmes el cuiner, no?
Sí, clar, ja. Que vam dir que ho faríem, dic, suposo que ens passarà en llista.
Ja, doncs la passarà. Joan Urgellés, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
T'hem fallat de moment, encara no ho hem provat.
Fem falta els dos.
Però ho farem. No vaig posar termini, vaig dir ho provar. No vaig dir quan.
Queda el mòbil a la pestanya de pendents, l'arròs de muntanya fred.
L'arròs de muntanya, que si la setmana passada no ens van escoltar, vagin a www.cope.es, recuperin el podcast, perquè és una recepta molt fàcil i molt bona per fer de tàper o no de tàper, però és així ràpida, o sigui que endavant. Avui no et demanem una recepta tan ràpida, Joan, sinó que avui volem que ens ho prenem amb una mica més de calma. T'imagina't que estàs tranquil, no?, a la cuina del teu restaurant o a casa. Allà estàs al restaurant Joan Urgellés, al carrer de Leus número 7 de Reus, i dius, avui m'ho vaig a prendre amb calma. Quin plat ens fas?
Avui prepararem un plat que tenim al restaurant, que la gent el pot provar aquests dies, que són el braó rostit, el vermut miró, i llavors el que fem també és el posem damunt d'un tartar de poma, amb salsa teriyaki, i ho acompanyem amb el seu suc de rostit.
Carai, carai.
Té bona pinta, ara veurem jo si arribo a...
No, sona bé. I ja tornem aquí a l'ADN del Joan, que sempre el vermut té un paper protagonista a la cuina.
El vermut a casa és essencial, realment. És per, més que res perquè ens apassiona. Ens apassiona totes les diferents possibilitats que ens dona. Llavors anem descobrint i no parem de descobrir coses noves que ens pot donar el vermut, en aquest cas el blanc, el negre, el que en aquest cas nosaltres treballem amb Miró, perquè és la nostra casa preferida, i també té el Fusión, que és el que fa junt amb el Paco Pérez, que també dona unes possibilitats brutals perquè té aquest punt d'oli d'oliva que és brutal.
Doncs es poden posar un vermut mentre cuinen, però a més també utilitzar el vermut per cuinar amb aquest braó. A veure, apuntem. Joan, què necessitem?
Bueno, necessitarem 4 braons, ¿vale?, que a la carnisseria ens els tallaran per la meitat ja, perquè llavors són molt més fàcils de rostir. Una miqueta de vermut miró negre, en aquest cas, oli, sal i una miqueta de soja. Això serà per rostir el braó. Llavors, a part, també necessitarem, per fer el tartar de poma, 2 pomes golden, una miqueta de salsa teriyaki casolana, que després explicarem com es fa, i, en aquest cas, bueno, el que diem, la salsa teriyaki, que nosaltres hi posem 150 mil·lilitres d'oli d'oliva verge, 200 mil·lilitres de soja, 100 grams de sucre, uns 50-80 mil·lilitres de mirin, que és és el vinagre d'arròs, no?
Sí.
Que pel que es fa al sushi, es tracta el sushi en aquest cas, una miqueta de ketchup i una miqueta de pebre negre. Vale? Això és el que ja vam explicar un dia,
sí.
Ho posàvem dins d'un biberó, que sempre va molt bé per primer per fer-ho i després per guardar-lo a la nevera, que és molt pràctic. I això el que hem de fer és ho hem de batre bé, i és el que nosaltres a casa en diem la teriyaki casolana.
Molt bé.
Llavors, per rostir els braons amb una bandejeta de forn, el que hem de posar són els 4 braons partits, que en sortiran 8 trossets, amb una miqueta d'oli per damunt, el sal, la pebre, una miqueta de soja, no molt, perquè la soja al forn es va potenciant molt de sabor, i això sí, un bon raig de vermut miró negre. ¿Vale? Ens agrada el gust que dona i ajuda molt bé a la cocció, ¿vale?, que ens va deixant aquest puntet també dolç, que ens agrada. Després ja el anem compensant una miqueta amb la sal, amb la pebre i amb els altres productes que hi posarem. Això ho hem de posar al forn a 180-200 graus. Ho hem d'anar vigilant, però acaba tardant una horeta i quart.
Sí, ens dona temps per anar fent la resta.
Exacte, ens hem de posar amb calma avui, vull dir que necessitem un ratet a la cuina.
Molt bé.
Llavors, mentre es van fent els braons, fem el tartar de poma, que òbviament és molt fàcil. Simplement hem de pelar les pomes, les tallem en quarts, els traiem els cors i les fem a dauets petitets. Quan les tenim a dauets petitets, l'incorporem la salsa teriyaki, ho movem bé i ho deixem a la nevera, perquè allò es maceri una miqueta. Vale? I les pomes vagin absorbint la salsa. Llavors, anem vigilant això, els braons al forn, que es van durant amb el vermut i això, i quan porta d'aquesta hora i pico, quan porta una mitja hora que ja els braons estan duradets, agafem una miqueta d'aigua i una miqueta d'essència de carn, que trobarem en qualsevol supermercat, i l'incorporem dins de la bandeja. Vale? Ens ajudarà amb la cocció i després aquest suquet que deixarà serà el seu suc de rostit, que el farem servir per acabar el plat.
Molt bé.
Una vegada passat aquesta hora i mitja, ja tenim els braons fets. Vale? Tenim el tartar a la nevera i tenim la salseta que ens deixarà els braons.
I ens anem bevent el vermut aquest.
I llavors anem bevent el vermut amb moderació, perquè si no al final de la recepta no sabrem com muntar-la. Llavors, quan ja tenim els braons, el que hem de fer amb els braons és treure-li l'os. Vale? Desusem els braons, perquè nosaltres sempre és el que diem. Quan fem un plat, ens agrada que el client, o en aquest cas, els familiars o els amics, només ja hagin de menjar, no s'hagin d'embrutar ni hagin de tindre feina, no? Aquests plats que en diuen sense feina.
Sí, sí, és una mica com el concepte aquest arròs del senyoret, no?
Ah, exacte. Ja sí, tot. Sí, és veritat. Llavors, el que hem de fer és, li traiem els ossos, i també colem la salseta que ens ha quedat, vale? Que simplement l'hem de posar en un casso i reduir-la una miqueta. Estarà molt potenciada de sabor, i llavors li posarem una miqueta més de vermut, que aquest sucre que porta ens farà que la salsa quedi òptima.
Molt bé.
Llavors, com muntem el plat? Molt senzill. Posem una base de tartar de poma sota, posem aquest mig braó o el braó sencer, depèn de la gana que tinguem, damunt del tartar de poma, i ho acabarem amb aquesta salseta que hem reduït amb el vermut miró negre per damunt, de manera que quedi tot molt mono, no molta salsa, ¿vale?, perquè tampoc no volem un plat molt sucós, i ja tenim el braó rostit.
Doncs escolta, bueno, continuen la línia... No, no, dit i fet, en aquest cas tenim un plat molt més elaborat, no? Més ingredients que entren en joc, però en la línia de la setmana passada no és un plat no és difícil de cuinar, és no. Paciència bueno, i anar sí. Fent pas a pas.
Sí, no. La miqueta de temps que necessitem a la cuina, perquè el braó no es fa en 2 minuts, sí, però és un plat molt senzill.
Doncs escolta, i molt bé, m'agrada molt això de jugar amb els, no? Amb els sabors més dolços i més, sí. Més àcids, no? Més dolç, més salat. M'agrada aquest braó al vermut, no? Amb tartar de poma.
T'ha agradat,
Ricard,
eh?
A mi sí, agradat, no serà jo, que tinc gana a aquesta hora, però...
També pot ser,
ajuda, tot ajuda. Però és veritat que és un concepte interessant, podem sorprendre força als convidats, convidades, a la família i amics, i no és difícil. Mm-hmm. Així que apunta, Ricard, quan em convides a dinar a casa, dius?
Ai, Déu meu. Però pensa que jo abans ho he de provar, això. Bueno, ho he de provar i que surti, i llavors ja...
Llavors ja em convidaràs. Ah. Mira, de moment, sí. Si et sembla, ni per tu ni per mi, anem a dinar a casa el Joan, restaurant.
Mira, jo també m'hi apunto, això, eh?
No deia casa, Joan, però el restaurant, que és una mica casa, perquè t'hi deus passar més hores que...
Bastantes, més que la meva casa.
Doncs si el voleu trobar, el Joan, al carrer de Leus número 7 de Reus, al restaurant Joan Urgellers, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem dimarts vinent.
Moltes gràcies a vosaltres,
Joan.
Gràcies.
Ricard, va, vés buscant dia, que vull venir. Vinga. A dinar, eh?
Fem una pausa,
sí?
Perquè qui ve...
Qui ve? Doncs la Leida Martí. Ara, mira, estan desallotjant l'estudi. Marxa el Joan, entre la Leida.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sabes ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina, no, que va, ni de la comunidad, y al final seguro que ni llaman al seguro? Ese es un momento Legalitas. Clarísimo. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe qué es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Ai, Ricard, si obríssim els micros durant la publicitat...
Ui.
Vols dir que a la gent no li agradaria més que pròpiament el que comentem a les seccions?
Bueno, no ho sé, eh? És molt nostre, eh?
Hi ha dies que sí, hi ha dies que no, hi ha dies que només parlem. Tenim 12 minuts, avui anem tard, no? A vegades només parlem d'això.
No, i de vegades parlem, diem, coses que segur que tothom parla també. Escolta, vas veure aquest programa de tele o alguna cosa d'aquestes?
Vull dir que... Però bé, li preguntem què va veure ahir a la tele. No, li preguntem. A Leida Martí, bon dia.
Bon dia.
Aquí no es pot dir res, ja ho saps.
No, jo ja us he fet prometre que no m'ho gravàveu, eh? Perquè això es podia utilitzar en contra meu d'una manera espectacular.
Mira, no, això és com a l'espai de cine, que de vegades parlem de les pel·lícules aquelles que dius em fa vergonya, no? Pel·lícules que no reconeixes, que en el fons t'encanten.
A mi no em fa vergonya, ja ho sabeu.
A mi no em fa vergonya. Per què t'ha de fer vergonya dir... És que, clar, tothom aquí no és fan del cinema... Escolta, iraní, que segur que és fantàstic, però què vols que et digui? Pues a mi m'agrada molt Pretty Woman. És fantàstica, Dirty Dancing, gran pel·lícula.
Bueno, a mi Pretty Woman no m'agrada gens.
Cada vegada que te la creus a la tele, no et pares?
Jo sí, jo me la miro cada vegada que surto a la tele. La de Pretty Woman
o Dirty Dancing o la que sigui.
No.
Bueno, Dirty Dancing la vaig veure una vegada i em vaig tindre prou.
Quantes vegades l'has vist, Ricard?
Pretty Woman?
Quantes?
Home, jo m'han obligat 2 vegades a veure-la.
M'han obligat.
Doncs sempre, Manu, clar, si no és allò, és que sempre veiem les que t'agraden a tu. Vinga, posem a veure aquestes. Vinga, ja està. Has de veure-la tota l'estona amb bona cara.
Escolta,
a veure,
que...
no és una mala pel·lícula.
Que, no una, vull dir que al final no, no. no anem a buscar allò que diguis, és que és una pel·lícula de culte, doncs per alguna gent ho serà, per altra no. El que importa és que t'entretingui i que t'agradi.
Sí,
no?
Que
després
sí
d'aquí tots, que no estem tots enganxats als documentals de la 2 tota l'estona.
No, no, no.
Aquí qui digui que sí, menteix.
Sí, no?
Tot i que jo conec una persona que no sabia qui era Belén Esteban, també us ho dic.
Calla.
Us ho prometo, no, que existeix no aquesta persona al
Quina
món.
Sort.
Aquesta no menjava pollastre.
No. Us ho dic jo, que no sabia qui era, li vam haver d'explicar qui era. No tenia ni idea, no va veure la tele.
I com li vas explicar?
Això, que...
Va ser molt interessant. També li vaig explicar qui eren les Kardashian. També li vaig haver d'explicar no fa gaire.
No.
Sí.
Les Kardashian, al final
hi ha
són...
Gent, bueno. Hi ha gent al món que viu així, que no sap...
Bueno, a veure, realment tampoc no es pren res. Només s'ha perdut quatre fases mítiques i ja està, eh?
Per això, però que sí, que hi ha gent que està desconnectada, però són pocs. Són pocs, eh? Almenys tenir una idea vaga de qui és... Bé, és igual. Escolta, que hem gastat 2 minuts ja. Vinga,
sí.
Anem. Aleida, Martí, parlem de moda, parlem de tendències. La setmana passada van ser els abrics, els protagonistes. Qui ho és avui?
Avui són les paletes de colors per les ombres d'ulls.
Ah.
Que, a més a més, no sé per què, però això de la Belén Esteban m'ha anat molt bé, perquè si us diu, perquè... No, és veritat, perquè, a veure, anava a parlar, doncs, això de paletes d'ulls, i realment, amb aquell programa on està l'Esteban, allà hi ha una paleta, unes paletes de maquillatge que, bueno, que es poden veure els colors en viu, pràcticament,
ah, sí?
de tal com van, però, bueno.
Massa maquillades?
Ufa, i allò no ho sé, o sigui, jo al·lucino pepinos, però, bueno, tampoc no m'ho miro, eh? Vull dir que ho sapigueu tots, eh? Feia
no, escolta, jo de tant en tant, si m'enganxa a casa una mica...
Si t'enganxa planxant, no?
Si m'enganxa planxant, sí. Mira, és que va molt bé, perquè és algo que no has de parar gaire atenció. Doncs a veure, també hi ha tendències en maquillatge, això ho hem dit més d'una vegada, per tant, aquesta tardor-hivern també hi ha colors que marquen la pauta.
Sí, correcte. Cada vegada més, el tema de les influencers, canals de YouTube, etc, ens està portant a un món de maquillatge professional, que fins i tot les amateurs podem maquillar-nos, bueno, com si haguéssim sortit de la maquilladora. Elles ens ensenyen com aplicar-nos els diferents tipus de productes i com és, segons el nostre to de pell, quin és el que millor ens queda. Per tant, cada vegada estan introduint més el que són les paletes de colors de les ombres d'ulls, perquè moltes vegades és un tipus de maquillatge que no se sol utilitzar pel dia a dia, perquè potser ens veiem massa potentes, no? Que és el que realment utilitzem més aviat de nit. Per tant, està molt bé tenir, pues, les diferents tendències en paletes de colors, tant diaris com de nit, perquè així d'aquesta manera, si algun dia vols anar de compres o vas a treballar o tens alguna reunió important, doncs tu pots arribar-te a maquillar de manera més exhaustiva, com si diguéssim, i tampoc no se't vegi que surts de festa o de sopar.
Clar, perquè la línia a vegades és molt fina.
Sí, correcte. Bueno, sabem que ara... sí, és que és molt fina. És molt fina. Sí, ara he fet la reflexió per dintre. Generalment, ara, a la tendència d'hivern, comencen a ser colors més freds, també per la nit, color molt més càlid, com són els colors beixos, marronosos, per portar del dia a dia, i després també molts blaus foscos per la nit, grisos, xocolata, etc. O sigui, portem més o menys tot el que són menys els extravagants. Vale? I fins i tot, com ja sabeu, hi ha moltes col·leccions que treuen colors per festes ara de Nadal.
Sí, sempre.
Fan packs, sí, que ja estem començant ja a temporada de Nadal, pràcticament.
És que s'encenen les llums aquesta setmana, us aviso.
Per això, vull dir, ja estem, sí, la setmana que ve es pon, diria jo. Vull dir que...
La següent.
Hosti, tu...
Aleida, no saps a quin dia...
Vols marxar d'hora,
eh? No, jo volia...
Té unes ganes de fer pont?
Sí, és que faig pont aquest any.
Ah!
Faig pont. I saps què passa? Que jo crec que el tinc tan visualitzat que l'únic que vull és fer pont, ja.
Ja hi ets, ella ja hi és, però encara queden uns dies.
Saps?
Aquesta setmana s'encenen els llums, estarem a un mes exacte de Nadal i després hi ha el pont, ja en parlarem del pont, ja. Nosaltres, el Ricard i jo, per variar, no en farem.
No en farem.
No, bueno...
No, a més, no, perquè hem de donar la cartellera del cinema i
clar,
això obliga molt.
És que cau fatal, això obliga molt.
És que... És que sou molt fidels als vostres
molt,
oients.
Molt, molt. Nosaltres ens devem a l'audiència, per tant, no farem por.
Sí, no.
Bueno, bé, continuem. Paletes, els colors aquests de tardor, més foscos, no? Marrons, blaus, grisos...
Sí.
I les extravagàncies ja per Nadal.
Per Nadal, sí, amb brilli, brilli, sobretot. Bueno, total, comencem, per exemple, amb una paleta que a mi m'ha agradat molt, que és d'Urban Decay, és l'Aphrodisiac i Shadow Palette, ¿vale? Que conté 6 sombres d'ulls molt neutres, però també n'hi ha alguna que porta una miqueta de brilli, brilli, per poder combinar-te amb el que és la nit. Vale. Tens, que és el que deia, els acabats mates, tens 3 de mates i 3 de brillants, combinant el que són els temes marrons amb els bordeus.
Marrons i bordeus, eh?
Sí.
Atenció aquí a la tendència de
que aquests d'aquí, per exemple, a mi m'agraden molt per la gent que té els ulls més aviat fosquets, sobretot els colors vins. Trobo que queden...
És que tu volia preguntar això, si és apte per tothom, ulls clars, ulls foscos, rossos, morenos...
Jo, per mi, faria més aviat el que són pels tons més aviat marronets, uh-huh. més aviat foscos. Després tenim un altre que és de Nars, bueno... gran de Nars, ¿vale? Que és l'Eixado Quad Nars. Aquest d'aquí són totes paletes brillants, ¿vale? Que tenen aquest acabat més aviat metàl·lic i tenen 4 colors, el dorat clar, el bronze, el vermell òxid i el llautó. ¿Vale? Uh-huh. Aquest d'aquí queda molt bé si, per exemple, fas una base més aviat... pots combinar les... Jo combinaria, per exemple, el que és la base doradet clar amb la bronze, vale? Perquè així d'aquesta manera te queda una miqueta més claret de dintre i més fos de fora, i després la que és l'òxid i el llautó, que també amb una altra combinació. Igualment, he de dir que aquests colors, com que ja són molt monos i ja són molt brillantets, fins i tot si te'n fiquessis només un per tot el que és la parpella, també ja et quedaria molt elegant.
Clar.
Però jo aquesta la veig més aviat
de
nit. Sí, però la veig més de nit.
Perquè són més metal·litzats, potser, no?
Correcte. El portar més aviat el tema aquest metal·litzat i brillant el trobo més de nit. Vale? Després, introduïm també el que és... de la mà de Kiko, que surten aquestes paletes que són de 4, n'hi ha una que està molt bé, que és el Dark Treasure Eyeshadow Palette, que té 4 tons, en el qual introduïm el blau.
Ah, el blau és apte per tothom o més per la gent d'ulls clars?
Mira, aquí jo sempre he tingut el gran dubte, vale? Amb el tema del blau i els ulls clars i els ulls foscos. El que passa que al final vaig estar parlant una vegada amb una maquilladora i em comenta, mira, el color blau és bonic si te'n fiques poquet o és per donar un toc. Tant tinguis els ulls clars com foscos.
Ah, o sigui, val per tots dos, eh?
Val per tots dos. El que passa que, per exemple, a mi la combinació dels ulls verds amb el blau a mi me mata una mica. Però això ja és el meu gust personal. Uh-huh. O sigui, per exemple, el blau, si vols ulls clars és perquè els tens blaus. O grisosos.
Ja, Ricard?
Sí, sí.
Tu pots... trobo que queda...
Tu pots llançar el blau.
Bueno. A veure.
Sí, com també s'havia de llançar els mitjons l'any passat,
sí, igual,
no,
igual.
Si no hem aconseguit lo dels mitjons, sí. Lo de la sombra d'ulls ho veig més complicat
sí,
encara.
Sí, quedo en nada, saps el que vull dir?
Vale, jo estic bé, de moment, no necessito ombres ni coses.
Home, veuré, però no és que no les necessitis, és que t'agradi veure, no?, de tant en tant.
Bueno, sí, és que... Sí.
Però vols dir que em quedaria bé.
És que un dia podríem parlar de maquillatge pels homes, també és un tema, eh?
Sí, la veritat és que cada
com
vegada més...
Com que és un
tema? Home,
sí,
i tant.
Sí, Ricard, cada vegada més l'home s'està maquillant.
I tant.
O sigui, se cuida, s'estima
ell
mateix.
A veure, se cuida és una cosa...
Però és que, és que clar, un maquillatge masculí no és el mateix que el concepte
clar.
Que
home,
tu
ja
tens
suposo,
de maquillatge
ja suposo,
femení,
sí.
Però existeix, i segur que hi ha tècniques perquè et vegis amb molt millor cara, no?
Sí,
sense veure't maquillat, clar.
Sí. Per exemple, el tema, és que, bueno, ara canvio de tema, però que m'agrada això també. O sigui, el tema, per exemple, de les celles, que hi ha molts homes que, tal com les dones, tenim el problema de les celles poc poblades, o que, per exemple, tenim alguna entrada on no hauria de saber perquè vam treure algun pèl que no havíem de treure abans, no? Doncs l'home també té el mateix problema. Per tant, el tema de fer una repassada amb el llapis de les celles, doncs l'home també el se'l pot fer perfectament i no és una cosa que diguis, ostres, és que va, buah, se veu super. No, és només és un toc. O, per exemple, si tens alguna imperfecció a la cara, per exemple, sobretot els nois una miqueta més adolescents, que els hi surt algun granet o els hi surt alguna cosa, sempre te li pots ficar una miqueta de corrector. Uh-huh. No cal que sigui un maquillatge fort com
clar,
el de dona.
Això et dic que un dia, mira, pot ser un tema interessant sí. Perquè
sí,
és veritat que...
Home, mira,
jo crec que cada cop més nois no? Doncs utilitzen productes de maquillatge.
Sí.
No? Però això al final és veure't una mica millor, perquè mira, jo no em maquillo perquè guanyi una barbaritat, sinó perquè em veig una mica millor, perquè tens ulleres, no? Doncs això és igual que siguis home que dona.
Clar, vull dir, és que cada...
Ulleres tots.
Tots, sí, això també, això tenim tots. Però vull dir, jo trobo molt correcte que els homes s'estiguin començant a agafar l'hàbit també de cuidar-se més. Per què? Perquè la seva pell també necessita hidratació. També és, com diu la Mònica, també tenen ulleres, també les bosses. I també els hi surten arrugues. Escolta'm, tu, que no són immortals, ells, eh? Vull dir que, a veure...
No.
Escolta, anem justos de temps. Jo crec que ho hem deixat aquí, no, Ricard?
Sí.
Perquè ja anem una mica justos. Sí, ens hem deixat alguna cosa molt important, a l'Eira.
Bueno, bàsicament són les diferents tonalitats de colors, que és les que havíem comentat principalment. I, bueno, ara com que venia el tema del Nadal, per
ja
començar a avançar...
Alguna...
Sí, ja farem... Ja ho recuperaré amb paletes de regal d'aquestes edicions limitades.
Però us dic una cosa, molts tons terra, com, no?
Sí.
Molt tons tardor, doncs és el que hem d'apostar ara
terres,
aquesta època.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies a Leida, Martí,
a
que tinguis molt bona setmana.
Un petó, adéu.
Ricard, jo arribem a 2:15 i parlem demà.
I tant.
Acaba
fins
de
demà.
Passar bon dia.
Adéu.
Tan revisados como los correos que mandas a tu jefe. Tan garantizados como los chistes malos de tu cuñado. Tan pocos kilómetros como los que puedes correr después de Navidad. Tan buenos como un Jaguar. Conoce los vehículos de ocasión Jaguar Approved. Revisados en 165 puntos y con 2 años de garantía sin límite de kilómetros. Jaguar Approved.
Ahórrate hasta el 33% comprando un Jaguar o Land Rover Approved en Portoles, Avinguda Rovira Roura, número 68, Lleida. ¿Té problemes amb els bancs? Inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta. Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Control motor amb els esports.
Em podries donar una raó per la qual hauria de canviar de cotxe?
Una no, te'n puc donar 21. Vine ara a la Black Week de Hyundai i et descomptem el 21% en una gran selecció de vehicles. Tens només fins al 24 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLMSU fins al 24 de novembre. Consulta'n les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. I aquest dissabte estarem oberts matí i tarda.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-10-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Tu solidaridad es la nuestra.
Trabajamos para conseguir un mundo más justo, sostenible e igualitario. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 30 años de solidaridad. Rumbo hacia la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, 3 minuts i escat ja per sobre de 2:15, camí cap a les 2, dimarts 20 de novembre del 2018. Crec que ara fa estona que no trec el nas per la finestra, crec que ara no estava plovent, però seguim transitant amb una temperatura relativament baixa, 11 graus. Obrim la nostra tertúlia dels polítics i quasi bé, si no fos pel José Luis Osorio, avui podria dir de les polítiques, eh? José Luis Osorio, de Ciutadans, què tal? Bon dia.
Vaja, sembla que per un dia m'ha tocat trencamotlles. No, però jo encantadíssim de la vida.
Ets el centre avui, eh?
Sí, encantadíssim de la vida d'estar tan ben acompanyat en aquesta taula i jo crec que això no hauria de ser tampoc notícia.
No, no, ni molt menys. Jo perquè estic aquí al darrere del vidre...
No deixa de ser una anècdota, però vaja...
Molt bé, està amb nosaltres la Marta Gispert del PDeCAT Unió. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
La Carme Valls del PSC. Carme, bon dia.
Bon dia a tothom.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dolors López del Partit Popular, bon dia.
Bon migdia.
I la Eva Lega de la Crida CUP, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
La Eva, que ja em va dir el primer dia que va venir, escolta, jo ho he passat fatal, no m'agrada això de venir als mitjans, no vindré més.
Eva, no doncs, es pot dir res.
No, no, no es pot dir res. És el tercer dia. Jo crec que et van escoltar i van dir, des de casa teva t'han dit, no, cap aquí, ja, cap aquí. Ja ho sé que ho feu per torns, això. Escolta, benvingudes, estem a la setmana aquesta del Black Friday. Algú ho aprofita realment, fa seguiment, s'ha instal·lat aplicacions d'aquestes que mira els preus un mes abans, una setmana abans i el dia abans per veure si te'l pugen o te'l baixen.
Sí, per estafanejar ofertes. Sí.
Jo me nego completament.
A mi em grinyola l'origen, que potser la gent no sap d'on ve, però l'origen del Black Friday... Bueno, era el mercat dels esclaus, eh? Sí, ens donaven a preu de saldo. Vull dir que fem seguidisme d'una tradició com aquesta, doncs ja em grinyoli, no? La globalització té això, no? Té coses jo bones entenc, i coses no tan bones.
Jo entenc que si un producte es pot vendre amb un preu un dia, es pot vendre amb aquell preu tots els dies. Per tant, exacte. El resto dels dies és quan no s'estan fotent el pèl, però m'hi nego rotundament a comprar el dia.
Però la veritat és que...
Sí, però a veure, no tots els productes se poden mesurar igualment en base a la seva antiguitat, en base a que siguin productes que van ser llençats en el seu moment i han perdut cert valor i llavors s'aprofiten els estocs per fer,
bueno, per
fer
ja,
net. Vull dir que això altres, ja forma part de...
Una liquidació d'estocs.
Hi ha altres fórmules.
De les estratègies de cadascun dels comerços, però vaja
no,
que...
No, però a veure, les jo per lo que veig, les franquícies sí que realment fan un descompte sobre el producte, diguem, d'aquell any, d'aquella temporada... Però sí que és cert que hi ha botigues que el que fan és d'alguna manera traure algun estoc, no tot, però alguna cosa que és com una rebaixa.
Doncs precisament ahir una senyora em comentava d'una franquícia
que també
que el primer any sí, però la resta d'anys també han tret del baúl de los recuerdos.
Ja, en general, no? A veure, jo crec que al final són estratègies comercials, no? I que cada comerç també és molt lliure de fer-ho o de no fer-ho.
Però m'ha quedat clar que majoritàriament sou de poc Black Friday.
No, ja, aquí, no?
Però és que...
Majoritàriament.
Si em permeteu, particularment sí que m'agradaria, doncs... gaudir d'ofertes i mirar veiem si alguna cosa més enllà de la roba, sinó coses de necessitat d'una casa que sempre, no? Dius, ostres, un matalàs que he de canviar o un tal. Però jo no tinc temps de mirar-me o això.
O per això tenim les aplicacions que fan la feina.
Tampoc. No.
Dolors López, que la setmana passada vam acabar i et vaig deixar sense torn de paraula. I ara t'he tornat a tallar, eh? Al final
m'has tirat les orelles. No m'ha tallat la Marta,
disculpa. Sí, però com que dius que deixava el tema per acabat i jo volia posar...
No, a veure, jo no veig malament, independentment del seu origen, que cada vegada estem important qüestions...
Però aquest origen és de lluny, Núria.
Però bueno, en qualsevol cas...
Però jo el que dic a mi me dóna grima, que vols que et digui.
Però que independent...
És molt desagradable.
Independentment del seu origen, és una manera... en una certa època de que els comerciants amb aquestes ofertes pues, puguin vendre més, no? De fet, aquest any normalment el cap de setmana del Black Friday
és l'últim cap de setmana de novembre. I aquest any l'han
fan. No és així, Dolors.
Com que no? Sempre havia estat així.
El Black Friday sempre és l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies a Estats Units. Però, que és, bueno, el quart dijous de novembre, sí. I depèn de com caigui, bueno, pues, pot ser com aquest any, que hi ha un altre divendres, clar, encara.
Però que sempre
és difícil,
havia coincidit...
Però pot... Sí, normalment
sempre,
sí.
Sempre havia coincidit... En
sempre
que era...
des de que l'hem importat.
Des de que
bueno,
jo...
Sí, però el Black Friday, no, 10 anys
enrere, no. Des de que jo tinc memòria d'això... Sempre havia, entre altres raons, perquè almenys els últims anys sempre coincidia, sí, amb el ple, l'últim divendres de mes, i l'últim divendres de mes era el Black Friday, amb la qual no podia anar al Black Friday. No, però que aquest any coincideix que és una setmana abans, sí, la qual jo crec que no és dolent, entre altres raons, perquè es distancia una mica de lo que és ja la campanya de Nadal.
Per cert,
no?
Les llums s'encenen aquesta setmana? Aquest cap de setmana ja, que ara no ho tinc clar. A Barcelona sí, a Lleida no sé si és aquest, doncs esperarem.
L'any passat coincidia amb el darrer ple del mes de novembre, recordo, per tant, doncs deu estar al caure. Però bé, en qualsevol cas, vull dir, aquesta és una iniciativa que aprofiten els comerços i benvinguda sigui, en tant que els comerciants, ja siguin grans, mitjans, petits, puguin aprofitar això per treure productes que potser tenen una mica arraconats o han caigut en l'oblit.
Eva.
Bueno, coincideix tot una mica el Black Friday amb les llums de Nadal, que és precampanya, sí, de Nadal, i segons doncs, les estructures del capitalisme sí que està demostrat que es consumeix molt més si abans de la campanya forta de Nadal hi ha una rebaixa de preus. Això què vol dir?
Claro.
Com apuntava, vol dir que estem produint molt, que necessitem vendre molt i que el preu del producte realment que està que es fabrica a Xina té un valor molt més baix que el real, i perquè es mantingui necessitem vendre molt més, i per vendre molt més hi ha un dia clau que es ven molt més barat, és a dir, tot forma part del mateix paquet, que és l'ultraconsum i l'ultraproducció.
A mi m'agrada el mercat de les rebaixes.
Si us interessa els aparells electrònics, a part del Black Friday i el Cyber Monday, que és el dilluns, que és igual que ara Black Friday està tota aquesta setmana, en fi,
sí, consumim productes electrònics i després els aboquem a la gran deixalleria, que és
tot està lligat.
Aquest és tot un tema.
Bueno, això clar, anem a recordar que a Lleida hi ha una deixalleria,
no,
a la zona
no
de Pardines.
No
sap
gaudir del nostre lleure si no anem a consumir.
No es pot reparar.
No, a mi em preocupa.
Els electrodomèstics es fan perquè tinguin una durada màxima, entre 5 i 10 anys, depèn del tipus, si és gamma blanca, marró, etc. I ja no es repare. Jo aquest estiu vaig comprar una torradora i vaig dir el servei tècnic, i em va dir, perdona, no n'hi ha de servei tècnic d'aquesta torradora, i dic, i si se
m'espai, també és veritat que la vida útil...
N'has de comprar una altra.
Te donen normalment 2 anys de garantia,
no,
i després de 2 anys
se t'espai... Anys enrere que ara.
Bueno, d'aquí la dita ja no es construeix com abans.
No.
Dit això,
l'Ajuntament
de Lleida mou uns camions de recollida selectiva de deixalles que no van als contenidors normals, que estan cada setmana o cada 2 setmanes en un barri diferent, i després tenim la deixalleria de Pardines, que la gent és comodíssima, jo ho dic perquè fins que la vaig descobrir, ho carregues el cotxe, vas allà, no tens cues, obres, només et demanen el codi postal d'on vens i ja està. O sigui que...
Després fa cap, sisplau, fa cap això,
Bueno, no sé, jo ho porto allí.
Jo t'ho dic, mira, tinc un amic que va estar al Senegal no fa gaire, i em va dir, hi havia un pont amb un riu, i l'aigua no es veia, tot era plàstic.
Però, abans de tirar-ho al contenidor gris, anem a la deixalleria, que almenys hem de suposar que ho faran bé.
Hem de suposar que arribi en un altre lloc.
Escolteu, us deixo caure el tema dels carrers de Lleida. Ha deixat content algú el tema aquest dels carrers franquistes, dels 9 carrers, que finalment se'n canviarà 4 i 5 no?
Suposo que l'alcalde. L'alcalde
de Lleida, si preguntes si ha deixat content amb algú,
l'alcalde de Lleida, a l'esmorzar que va fer amb els mitjans, ho va explicar per què era així, és a dir, ell va dir que ho havia estat treballant durant setmanes i va justificar per què uns sí i per què uns no, que no era una decisió personal sinó que tenia doncs uns estudis i unes històries al darrere.
Bueno, no sé quins estudis, no sé per què va anar a preguntar a memòria a Barcelona, va anar a la Comissió de la Memòria, quan li va dir la Comissió de la Memòria li va dir el que ja li havia dit, que era que, segons la llei, els havia de treure tots.
Núria, entenc que no estàs desatisfeta, doncs.
No, gens. Bueno, a veure, però és que és mal tancar un tema. Aquest tema no està tancat i continuarà fins que els treguin tots. Vull dir, és que hi ha, a més, moltes incoherències, perquè ell diu, es van posar en època franquista, i...
En època democràtica. Perdó. I què vol dir això? Que com que estàvem posats en època democràtica es fa tot bé en època democràtica? Doncs no, hi ha coses que...
Bueno, ell el que va dir és que estaven votats i es van aprovar per unanimitat de tots els partits que estaven representats a la paeria, bueno, i que, per tant, a priori, no era ningú per tirar enrere una decisió per unanimitat.
Doncs Esquerra, sí, en quina època es va manifestar contrària.
Però
d'on treu això de la unanimitat?
Bueno, perquè es van votar amb una... Amb...
No sé quin era, però ho va explicar ara, no sé quin era.
Sí, bueno, se va tuitejar i tal, crec que a més que va haver un fil de tuits amb Esquerra Republicana i amb el PDK referent a aquest sentit. És cert, tindre tothom content és molt complicat. Jo crec que s'ha fet un pas endavant, que s'ha de veure la part positiva. Abans, justament abans de ficar-nos a l'aire, en parlàvem, no?, de dir, ara estem sempre contínuament fent una política molt destructiva, no? Tot ens sembla malament, tot ho critiquem, que està bé, que per avançar s'ha de criticar, però jo crec que també hem de dir aquella part bona. Bueno, hem avançat, doncs hem avançat. No tot el que voldríem tots, segurament, però hem avançat. I jo me quedo amb la part bona, no?
Marta.
Nosaltres pensem, doncs, que això ha sigut una decisió salomònica per intentar contentar totes les parts, i el que crec que s'ha fet és no contentar ningú. El senyor Fèlix Larrosa el que vol és marcar distàncies amb el seu predecessor, l'alcalde Ros, i en virtut d'això, doncs, pren aquesta decisió que no deixa, insisteixo, content a ningú. Està molt clar el que la Comissió de la Memòria Històrica i el mateix Parlament, en una proposta de resolució, doncs diuen, no?, que és potestat de l'alcalde de suprimir qualsevol vestigi de l'època franquista a la ciutat de Lleida, sigui carrers o sigui l'aligot que hi ha a l'escut de la Gardenya, la Capitania General de no sé quin cos, o sigui les plaques que encara hi ha del jou i les fletxes en segons quines comunitats de propietaris, que n'hi ha i moltes. A veure, doncs tot això jo crec que és hora ja de que desaparegui.
Mm-hmm. Eva.
Òbviament nosaltres tampoc no estem satisfets, tot i que ens agrada remarcar que aquests quatre noms que han sortit, doncs és un pas endavant, que surten dels moviments socials que des de 2002 es van començar a organitzar a Lleida, perquè si no possiblement tot això no hagués passat, que en el 2002 és quan es posa el carrer de l'alcalde Sant Genís i comença aquesta lluita per la retirada dels nous carrers vinculats al franquisme. S'han fet els quatre, potser la secció més dura, sí, i després n'han quedat els altres. Òbviament, la retirada de tot aquest període fosc i negre de la ciutat de Lleida, en què sobretot les classes populars van ser les damnificades de tot aquest procés franquista, d'una ciutat que va sortir de l'estraperlo, que, bueno, és que una infinitat de barbaritats que no hi pot haver, bueno, cap ni un, i nosaltres diem que és el combat al franquisme, el combat al feixisme, òbviament de forma no violenta, i aquestes són les accions que nosaltres continuarem fent. Vam treure la placa l'altre dia de l'alcalde Sant Genís i continuarem en la mateixa línia, no és així, però d'una forma contundent, òbviament, fins a retirada absoluta.
José Luis.
Sí, és una decisió que, com bé apunteu, sembla que no satisfà a tothom, i tampoc hi ha una posició unànime en la interpretació dels fets històrics. A veure, per exemple, l'alcalde Lluís Besa, doncs, és bastant anterior...
No era alcalde, però va néixer
abans, d'acord, si us plau. Però és bastant previ a l'entrada en vigor a la dictadura. Per exemple, l'alcalde Montanya, que si no vaig errat, va ser diputat al Parlament de Catalunya pel grup de Convergència i Unió. Per tant, la interpretació històrica d'aquells que treballen diàriament amb bases de dades rigoroses, fiables, no és clara, no és unànime. Totalment a favor de la condemna de tota dictadura, de la condemna unànim del règim de Franco, però en la lectura, en la revisió històrica, doncs també s'ha d'anar amb molta cura i no barrejar altres fets, i també tenir en compte els damnificats d'altres parts, no? Perquè en qualsevol conflicte Sempre ens trobem a famílies, a persones que es troben entremig, que no necessàriament prenen partit per una opció i que acaben sortint perdent i, en el pitjor dels casos, pagant amb la seva vida i amb el seu patrimoni i acabant en una situació dramàtica. I després també me quedaria amb els veïns, amb els comerços que es veuen abocats a fer doncs, tot un seguit de canvis en el mailing, no? De les seves empreses, no només el mailing, no només canviar l'adreça, sinó tot un seguit de despeses a les quals han de fer front. Sí que és veritat.
No és veritat,
sí que és veritat, i parla amb els empresaris que tinguin empreses radicades en aquest carrer.
No, és que no és veritat, perquè vaig parlar amb la Regidoria d'Economia, i no és veritat
sí
que no hi ha
veritat,
cap cost.
Parla amb els empresaris
no
que tinguin... Sí que ho té.
Estem igual.
És molt fàcil parlar des de fora, però també s'ha de tenir en compte.
No, perquè precisament la tècnica que treballa amb nosaltres al grup li va passar que li van canviar el nom del carrer.
Però s'ha de parlar també amb la resta d'empresaris que tenen costos. Sí que en tenen. Cost zero segur que no tenen.
Dolors López.
Bueno, Fèlix Larrosa, l'actual alcalde, amb això coincideixo amb la Marta, es vol desmarcar de la política que feia l'Àngel Ros, L'Àngel Ros va considerar que, de moment, no calia tocar res més, i el Fèlix Larrosa, el primer que va dir al d'entrada d'alcalde, és que ell ho revisaria. Bueno, en tot cas, com s'ha dit també, aquesta és una decisió potestativa, o sigui, l'alcalde pot decidir el que fa o el que no fa, i ell unilateralment, basant-se en persones que del Memorial Democràtic i no sé què i no sé quants, ha pres una decisió, una decisió. Què opinem nosaltres com a grup municipal? Ja ho hem dit moltes vegades. D'entrada, al marge de que aquí és evident que tots formem part de partits democràtics i, per tant, com a tals partits democràtics, rebutgem el que és una dictadura, però jo crec que no cal barrejar el rebuig a una dictadura, a uns determinats noms, i a lo millor sí que també és veritat, com deia el José Luis, que s'hauria d'analitzar històricament exactament què i cadascú, però jo parlo de manera general, no? De manera general són persones que al seu moment, molts d'ells, no tots, van ser alcaldes de la ciutat de Lleida, per això se'ls va ficar un carrer, i van servir, per tant, a la ciutadania, això sí, en una determinada època, que va ser l'època franquista. Jo crec que això no és motiu suficient per traure el carrer. A més, inclús aquells en els que podem demostrar que han fet accions rebutjables, inclús aquells formen part de la història. Per tant, aquest és un debat polític que no respon a una necessitat de la ciutat i que segurament, una vegada es faci, crearà, en alguns casos, també com s'ha dit, pues, alguns problemes, diguem, de logística o del dia a dia, no? Però ja dic, en qualsevol cas, és una decisió de l'alcalde, nosaltres no la compartim, evidentment la respectem, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, suposo que aquells que són partidaris pues, aniran lluitant per intentar que es traguin tots els que hi ha.
Ens queden 8 minuts i abans d'acabar encara voldria tocar un altre tema que serà difícil, per tant us demano intervencions molt breus, molt però greu. També us afegeixo una altra cosa, així, per fer-ho més complicat. Clar, els propers noms, que l'alcalde de Lleida ja ha dit que seran de dones, però no ha especificat quins criteris ni quin tipus seran, com s'han de triar perquè d'aquí uns anys no hi hagi problemes?
Hi ha una comissió de carrers, que convoqui la comissió de carrers, que per algo hi és, que és consultiva, perquè la potestat és seu, però hi ha una comissió de carrers. Jo només dos aclariments, perquè sempre es fa la mateixa trampa. El senyor Osorio ha parlat de conflicte, i en un conflicte, evidentment, en un conflicte paguen justos per pecadors, de les dues bandes. Però és que no estem parlant d'un conflicte, estem parlant de la repressió d'una dictadura posterior. I amb això no feu trampa, perquè no és el mateix la guerra civil que la posterior repressió franquista. I aquí el que s'està dient és que la posterior ensenyament amb les víctimes és el que nosaltres rebutgem. I després, ja em perdonarà la senyora Dos López, però no cal barrejar una dictadura amb uns noms d'uns alcaldes que van ser alcaldes durant una dictadura. Home, perdoni, sí que cal barrejar-ho. Van ser alcaldes durant una dictadura. Ningú posava la pistola al pit a ningú perquè fos alcalde. I això de que van servir...
Algú ho havia de ser, no? Algú havia
bueno,
de ser.
Algú havia de ser, és evident.
Però era algú que era
algú que ja estava predisposat. Era algú que estava predisposat i que era afí al règim. I vull recordar que el senyor Montaña...
És que en aquella època la majoria era afí al règim.
Això és mentida, perdona.
La majoria
no, els que no es van presentar per alcalde segurament no ho eren.
Perdona.
A veure,
no.
A veure, Núria.
I després sisplau, fem-ho breu i demaneu
no,
que
torni.
No l'han viscut gaire aquella època.
Vull recordar... Vull recordar.
Però és així. Bueno, no, la gent no protestava, eh? La gent no protestava.
Home, és que si protestava l'enviaven a un camp de concentració, per la mort de Déu.
Home,
Dolors, per la mort de Déu.
Fem-ho breu.
De veritat.
En sèrio.
Té la paraula després la Eva i la Marta.
No sé, a veure, el meu padrino va tornar de França i va estar a Mauthausen perquè si tornava l'executaven. Llavors... Vull recordar que el senyor Montaña felicitava pel seu natalici al senyor Caudillo, por gracia de Dios, i de no sé quantes coses més, en el llit de mort. És a dir, a veure, en una època en què el franquisme, la dictadura anava de cap a caiguda, el senyor alcalde Montaña encara li felicitava el natalici.
No Eva, sé. Eva Lega.
Jo, de
que parlem
de la lectura de la memòria.
Eva i després, la Marta.
És evident i és bo i seria molt sa que ho féssim tots i que tothom pogués parlar de, i que tots féssim memòria. Però, per exemple, això dels germans recassens, per exemple, va sortir una carta al diari d'un familiar que va dir és que se n'han aprofitat de l'oligarquia que hi havia a Lleida, vull dir, és que van ser uns aprofitats i no es mereix, és un família, un propi familiar, no es mereixen tenir un carrer a Lleida. I en referència a la Dolors López, el fet de tenir un carrer a Lleida, considerem que això no és que hagi de passar per la història perquè és algú que ha passat per la història, és que és algú que es mereix un honor de ciutat. I la clau és aquesta. I més enllà encara... i anant una mica encara més enllà, si diem que... Escolta, també hi va haver uns alcaldes que van parar el cop feixista, que van evacuar la ciutat el 3 d'abril, i eren Félix Lorenzo Páramo, i eren l'aragonès Manuel Magro Medorio, que van ser alcaldes de Lleida... i que mai han tingut carrer, no, llavors vol dir que no hi ha hagut reparació. No, llavors passem, parlem... Home, sí, perquè no s'ha proposat mai. Mira, Esquerra Republicana no ho va proposar l'any 2000 no sé què. I no hi ha... O sigui, bueno, és que és una qüestió de revisar la memòria. La memòria no s'ha revisat bé.
Una cosa és la memòria i l'altra és honorar.
Clar, és que no s'ha fet detalladament, i que sí, clar que es pot revisar tot, òbviament, i s'ha de poder valorar. Però llavors valorem-ho tot. Valorem tot el conflicte.
Marta.
Sí, fent incidència amb això que apuntaves amb el posterior renomenament d'aquests carrers en nom de dona. Primer, tenir en compte el trasbals que suposa aquests veïns afectats, més enllà dels comerços i tot això que deia el José Luis, el trasbals que suposarà de canvi de documentacions, etc. Jo crec que aquí, doncs, des de l'Ajuntament ja s'hauria de donar aquest suport i de, no sé, que aquests veïns se sentiguessin doncs, acompanyats en aquest canvi que hauran de fer. Hi ha molta gent gran que es veurà afectada, sobretot pensant en aquest col·lectiu. Després, dos, òbviament, reunió d'urgència de la comissió de carrers per doncs, establir un criteri i participació ciutadana. Jo apel·lo a la participació ciutadana, sobretot dels ciutadans afectats en aquests carrers que tindran doncs, aquest trasbals, no? Que els suposarà doncs, un canvi de nom en el seu domicili habitual i que potser tenen alguna cosa a dir, no?
Bueno. Ja que no, han estat afectats. No. Llavors, és una qüestió de ciutat.
Referent al canvi proposant noms
són
de dona...
Són ciutadans també, alguna cosa tenen a dir també en tant que ciutadans i veïns de Lleida.
Ah, sí, però si ara hi ha un ciutadà que li vol posar al seu carrer Franco o Herder, també ho tindrem en compte.
Però no té la potestat de fer-ho, la potestat de l'alcalde.
Me sembla surrealista.
Acabo.
M'estàs dient que un veí... no pot parlar,
sisplau, acabo. Jo només
la Marta de manera molt breu.
Sí, però tots els veïns de Lleida.
Per això estan els seus representants. Deia que amb especial incidència els que es veuen afectats, però òbviament tots,
però
està
que
clar.
Però afectat, sí, sí, sí. Que avui visques aquí de
correcte, manera, eh? Sí, tens raó, òbviament.
Hi ha carrers que són tres cases,
simplement apel·lo a la participació ciutadana.
I el canvi són tres cases, afecta tres veïns.
I poso sobre la taula el fet de que, doncs, no tornem a caure en el mateix error en què després els fills dels nostres fills doncs puguin estar replantejant-se aquests noms que hem tornat a posar.
Marta, potser te recordo que el PDeCAT pràctic. Va votar a favor dels noms que se conserven.
Sí, things change, i els anys també van canviant i afortunadament evolucionem. Evolucionem.
Escolta'm, dos minuts per arribar a les dues.
Molts pobles de la província,
deu segons.
No, els alcaldes actuals són fills d'alcaldes franquistes i són del PDeCAT.
Tornem-hi. Simplement estic dient que ens replantegem quin nom hem de posar als carrers, si realment hem de buscar sempre, sempre noms de persones, o doncs hem de ser molt més pràctics com són els americans, moltes vegades.
Jo crec que està molt bé.
Ah, un robo molt bonic.
Honra,
jo.
Bueno,
però no, jo, si em deixeu opinar, jo sóc de posar números als carrers.
Jo,
eh?
La vida.
Com
flors.
Jo sí.
Noms de flors, noms d'arbres.
Jo números. Jo hi posaria números, però bueno. Escolteu, que arribem a les dues, hi ha un altre tema que us volia traure, que crec que és... Que crec que és important.
Per una vegada...
Hi ha un altre tema que... Hi ha un altre tema que us volia traure, que és el tema d'aquest diumenge, que és 25 de novembre, que és el Dia Internacional de la No Violència contra la Dona, que és una xacra social que tenim en una societat teòricament desenvolupada, però que segueixen sortint xifres preocupants. Si voleu, dimarts vinent en tractem, després d'haver passat la diada, però vaja, vull dir que no és un problema que vagi a menys ni molt menys, eh?
No,
desgraciadament.
El masclista va a més, no va a menys, i això és la punta de l'iceberg només.
Molt bé. Eva Alega, Marta Gispert, José Luis Osorio, Carme Valls, Dolors López, Núria Marín, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Doncs apa, que nosaltres ens queden segons per arribar a les dues de la tarda. Sortiran les senyals horàries que ens indicaran que comencem a buscar l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Demà hi tornem puntuals, 12 i 20, a la meitat de la setmana. Parlarem de l'entrevista cosmopolita, parlarem de... Mira, ja que s'acosta el Black Friday, parlarem d'una botiga, d'una outlet que hi ha a Lleida amb bon material, de roba, i també, doncs, d'oci i de noves tecnologies. A l'InfoCope Lleida. Fins demà. Salut.